I ara tenim amb nosaltres a Carles Mulet, ell és senador per Compromís. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Mire, jo he recibut una nota de premsa seua on, ho pot dir més alt, però vaja, Claret li ho deixa, eh? Compromís tilda al Senat al govern de super desobert, de poc eficaç i d'incomplir les promeses, com per exemple l'acord d'investidura.
Sí.
Considera que no ha complit l'acord d'investidura.
Sí, un poc va ser el resum, no, a grans trets. Ahir va comparèixer el president del govern en el Senat, va ser l'inici del curs polític. De normal, aquestes compareixences són en el Congrés, ahir va vindre així, i va tindre 5 minuts per a fer un repàs, no, després de la seva intervenció. I el que li vam recordar va ser precisament això, no, que han pres mesures que s'han quedat en titulars moltes vegades, no? Perquè hem vist moltíssima gent que aquestes ajudes renunciades que eren boníssimes i que eren necessàries, des del pagament d'ERTOs, des de l'ingrés mínim vital, des de les moratòries hipotecàries. Molta gent, la immensa majoria de la gent, no ha pogut acollir-se perquè han sigut requisits molt restrictius o han sigut directament una gestió que no s'ha pogut tramitar per falta de personal. Això és el motiu de la ineficàcia. I ha pecat de soberbi, no? Perquè, per exemple, sí que se va oferir des d'un principi a que comunitats autònomes com la basca o la navarresa pogueren gestionar l'ingrés mínim vital i no la valenciana, que som una de les comunitats més vanguardistes. Això és un acte de soberbi, no? Pensar que hi ha comunitats que sí que poden i altres que no poden, depenent de l'interès que tenia partidista de que li votaren a favor de les seves convalidacions dels reals decrets. I després, perquè en el debat d'ahir este home va estar intervenint hora i mitja i de les grans acords d'investidura que teníem no va fer repàs de ningú. Ell sí que va fer gestos cap a Ciudadanos intentant aconseguir que li puguin votar els pressupostos i nosaltres li vam recordar, escolta, tens un compromís signat i la Covid no pot ser l'excusa per a no complir i ser compromís, perquè damunt són mesures que van directament a beneficiar a la gent més perjudicada pel Covid. Estem parlant de finançament autonòmic, estem parlant de que el govern assumís que el 50% que li pertoca, per llei també del pagament de la llei de la dependència, estem parlant d'inversions justes al nostre territori, eren de càrrec d'acords signats i ahir no va fer cap tipus de menció. Vam parlar també d'agricultura, no? de com el Brexit afectarà també, igual que es tractat en Sud-àfrica o en Sud-amèrica, a la agricultura valenciana, tenint de fet un compromís en revertir aquesta política que han tingut fins ara. I ahir ni la més mínima vez menció a aquests temes.
En este sentit, sí que ells... ara que volen firmar o signar els pressupostos, sí que han nombrat diverses voltes a Compromís. Vostè li va recordar el fet de que no només és nombrar-lo, sinó complir-lo, i s'acord?
Clar, efectivament, és com el que diem de les promeses. Les promeses no tenen cap tipus de valor si després no se transformen en realitats. I si tens un document firmat en una sèrie de punts que no són punts que, no sé, que siguin poc importants, són punts vitals per a la gent del nostre país, tenen que complir-los. No està únicament bé fer un gest dient que compte nosaltres. Compte nosaltres és complir el que s'ha aprovat. Perquè el que se ven, això no, s'està mercadejant contínuament. Ara està a pel vot de la dreta, Ciudadanos, te l'he esperat. I, primer el que has de fer és aquells que sí que t'han votat l'investidura, no com Ciudadanos, aquells que sí que t'han presentat les propostes molt concretes i les vas signar ja, complir-les. I és més ara de cara a una negociació de pressupostos.
Sí, perquè, mire, em van veure durant un temps quan se tenia que tornar a aprovar l'estat d'alarma, l'estat d'emergència que demanava el president del govern, ja no parlava de Compromís, inclús el feia responsable de que no arribara, i ara últimament parla molt de Compromís, o sigui, el té molt present, però no el té present a l'hora de donar-li allò que havien signat. Per això li deia jo ara fa un moment, això sí, vostè li ho havia recordat, el fet de que el tinguera molt present en les converses, però no a l'hora de donar-li les competències que té que donar-li com a les altres comunitats autònomes. Altra cosa que també parlàvem i ens preocupava era el rei emèrit. És dir...
Sí, la veritat és que... Molt. I també el comportament que ha tingut el govern, no? Hi ha dos partits en el govern, Sembla ser que aquesta fugida del rei emèrit eren coneixedors la part del govern del Partit Socialista, com coneixedors i col·laboradors, no?, en poder fer efectiva aquesta fugida, i l'altra part del govern es Podemos se va enterar pues, per la premsa. No? Això, clar, ens preocupa perquè això també és una mostra d'inestabilitat i desconfiança dins del propi govern, i ens preocupa no, també la imatge que això està repercutint cap a l'exterior de lo que és l'estat espanyol, no? que som una monarquia bananera de primer ordre.
Sí, en este cas, el que havien apuntat dels grups que estan representats en el Senat, en el que està Compromís, era que, ja que no volien abordar el tema de fer que el rei emèrit sigui que donarà en compte les empreses que havien col·laborat en este negoci. I també s'han negat perquè diuen que és el mateix, no?
Clar, és que estem parlant de moltes coses. Per exemple, l'última pregunta que m'han vetat a mi és quan preguntava de quants guàrdies civils i policia nacional estan escrits al servei de les infantes, perquè hem segut notícia que últimament, durant l'estat de l'alarma, aquestes dues senyores han saltat alegrement l'estat de l'alarma i han utilitzat de manera discrecional personal, això policies, la majoria, per a anar a comprar els pistes o per anar a fer els viatges per ací per allà, quan tots estaven confinats. I li han preguntat, per exemple, sabeu això, quin dispositiu positiu té aquesta persona de la família real, i és obert, no? No preguntem per la família real, preguntem per la Guàrdia Civil i per la Policia Nacional. No? Així encara ja des de fa 40 anys la monarquia continua sent intocable, i moltes vegades són excuses perquè no pregunten directament per la monarquia. Però preguntem a Hisenda quants diners destinen al salari de la princesa d'Astúries. No us contesten. Preguntem quants dispositius de seguretat tenen cada un dels familiars de la família real. Diuen que no poden contestar. Si aquestes persones, quan viatgen en transport públic, en Renfe o en avions, si paguen o no paguen el bitllet, no es poden contestar. Clar, al final és que tot el que tingui que veure, encara que sigui poquet, en la família real, hi ha un bloqueig completament absolut, i dona igual al govern que estigui.
En este cas, lo sorprenent és que siga precisament este govern i el seu president, Pedro Sánchez, que ell sempre s'ha declarat republicà, que no admitisca aquestes preguntes.
Bueno, són republicans asimptomàtics, no? Sempre diuen que són republicans, però no se nota absolutament res, són els més defensors de la monarquia. Ahir, de fet, en el plenari va fer una defensa ultrança de la institució de la corona, quan pensem que no és exemplar absolutament en res, no? No ha hagut cap monarca borbó, des que estan els borbons en Espanya, que ha tingut un comportament exemplar. Abans tot era Juan Carlistes, ara ja ningú és, ara ja tots són felipistes, fins a que imagina que hi hagués qualsevol tipus d'escàndol que torni a posar-lo al nivell dels seus predecessors, perquè des de Felip V fins ara no hi ha hagut un borbó que sigui correcte. No? I el Partit Socialista sempre ha jugat aquest doble discurs, no? que sí, som republicans, però a la corona, a la institució, no se la pot tocar ni qüestionar. I trobem això, que quan preguntes per coses bàsiques, no? per diners públics que se gasten en aficions de la corona, o coses que entenem que no haurien d'estar pagades en diners públics, sinó que bueno, cada un ja els diners que li paguem ja els 8 milions d'euros ja tenia que estar cobert, i automàticament es bloquegen i no es permeten fiscalitzar en què se gasten els nostres diners.
Vostè està avui al Senat i ara en un recés és quan podem estar parlant amb vostè. Com, què està veient, què és el que avui a vostè més li llama l'atenció, o què li agradaria que isquera avui d'este dia, d'esta sessió?
Avui, per exemple, tenim una mesura, ara estem a punt de votar una proposta de llei per a mesures per a fer front en l'àmbit de la justícia a la Covid. Aquestes mesures, per a ficar-ho en perspectiva, no, això és un real decret que s'aprova en abril i que estem encara avui ratificant, i d'alguns que avui l'enviarem al Congrés. És a dir, mesures que debatíem si en agost hauria de ser hàbil o no hàbil per la justícia, o com tenen que ser la presència de les persones en els nostres hogars, els professionals, com la gent que tingui que atendre, en què estem debatent-lo avui i encara no s'aprovarà avui. Això demostra un poc la parsimònia, no? i la lentitud que tenim a l'hora de coses que són urgents, com perquè, clar, la justícia, tot ho sabem, no? si n'hi ha nerd, o si n'hi ha casos de violència de gent, com han hagut, si hi ha hagut una conflictivitat econòmica durant aquesta pandèmia, el que falta són respostes, i encara estem avui, en setembre, intentar ratificar les mesures d'abril. Això demostra un poc com es va pillar tot malament esta pandèmia, i com de lenta és també moltes vegades la pròpia política a donar resposta als problemes de la gent.
Carles Mulet, senador per Compromís, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, com sempre.